Morning Earth de la realitzadora Ola Zurba. Fins aquí les notícies de les 9 d'IB3 Ràdio. Més informació en una hora. Ara vos deixem amb els companys de la Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Les 9 i 5 des de matí i amb en Lluís Benéndez en el control tècnic d'aquest programa comença La Gran Vida d'aquest 30 de novembre de l'any 2025. I a Juan Mimas, molt bon dia.
Molt bon dia. Com estàs, Miquel Àngel?
D'estupendo, de diumenge, de dia de contar coses, de 3 hores de programa fins a les 12 del migdia, de xerrar de tot i molt, amb una paraula, de fer 3 hores d'entreteniment i que m'ho passin volant.
Avui mos posarà volant perquè tenim molt de temats, si vols se'ls poden repassar.
Bé, i anem a començar amb aquesta epidèmia ja declarada a Espanya, que van de sentir els nostres companys informatius que s'espera que se declari epidèmia de grip a Balears d'aquí 2 setmanes, per tant és una notícia de rigorosíssima actualitat i en parlarem d'aquesta qüestió.
Efectivament, la grip està en fase d'epidèmia, nosaltres en parlarem, però també parlarem de la llar, dels gastos, d'aquesta economia que pareix que va com un canó a nivell de feina, la gent té feina, però després a l'hora de pagar un lloguer és impossible. A més, tindrem també Codi Vermell, ja sabeu, aquest temes d'actualitat, de successos que mos presenta cada setmana en Julio Bastida, perquè sempre passen cosetes.
Però antes d'anar a Codi Vermell, han sortit en Esquerra, que mos encanta sortir en Esquerra, amb aquest còmode dus que en Juan Mimas fa cada setmana, i hem demanat precisament pel que acaba de comentar en Juan Mimas en aquest moment. Com pot ser mai que Espanya vagi com un colet i tu no arribis a final de mes? Com s'explica això? Com ho vius? Com... Una paraula, mos expliqui, sabeu d'Esquerra quina és la seva verdadera opinió més enllà de la que pugui sentir la gent per la ràdio?
Sí, és curiós, que m'he votat jo la meva pròpia secció.
Bueno, però és igual, així demostres que no ets egocèntric.
També és vera. I com que mos entrarà gana, també parlarem
de... Exacte, això és important. Important aquesta secció que ve a continuació.
Ai, sí, jo en diumenge, jo estic pensant a veure què faig de dinar. I d'avui farem un repàs també per del rebost del plat, ja sabeu, cada setmana un restaurant diferent que mos du una recepta diferent.
I llavors ja serà les 10, on anirem a fer una volta a Mallorca i aquesta vegada, com sempre, en els nostres pobles estimats de Mallorca, on anirem a concert per conèixer un negoci especial.
Sí.
Punto.
Ho deixem
punto.
Així.
Ah, exacte.
Poden dir que centenari.
Un negoci centenari, exacte.
Va, d'acord. I també tocarem la realitat de gent que viu dins una caravana i ho farem amb una senyora que precisament viu a una caravana a Son Hugo. Per tant, aquest tema de l'economia el tocarem en ses mans amb gent també que té dificultats per llogar i que, per tant, s'ha de cercar sa vida.
I avui un especial entre tu i jo perquè hem aconseguit reunir a dins l'estudi en una hora 12 persones, més dos presentadors, 12 de 13, 14 persones...
Més el tècnic que mos haurà d'ajudar, nosaltres presentant, dues persones entrevistades, un teclat, música... Res, que tindrem aquí a una coral. Avui serà un entre tu i jo molt, molt sonor, molt musical. Tindrem música en directe, vamos.
Us ho passem molt bé, senyors i senyors, benvinguts. Són les 9 i 8 minuts. Comença aquesta gran vida d'avui diumenge, dia 30 de novembre de l'any 2025.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
El que vau de sentir en els nostres companys informatius, d'aquí 2 setmanes, aproximadament, el govern de les Illes Balears preveu declarar la epidèmia de grip també a les Illes Balears, tot i que Espanya ja se situa en fase d'epidèmia. Els contagis pugen, el virus presenta mutacions i la Unió Europea ja ha encès les alarmes.
ja encès les alarmes i cal preparar-se per un possible augment d'hospitalitzacions. Això mos demanam què està passant exactament, per què arriba aquesta grip abans enguany i, sobretot, mos hem de preocupar en uns minuts, ara mateix, ja ho analitzarem en dades amb un expert i la mirada posada, sobretot, aquí a les illes. I vosaltres com ho veus? Vos voleu vacunar també contra la grip enguany?
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Aquest és el nostre número WhatsApp, que vos repetirem per si molt voleu deixar la vostra opinió. La participació ciutadana sempre protagonista a la gran vida. Recordeu, aquest és el número de WhatsApp que podeu opinar.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Avui ens acompanya en Carles Recasens, especialista, expert en salut pública i president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, per ajudar-nos a entendre aquesta temporada de grip tan atípica i que ja ha posat en Espanya i Europa en alerta.
Carles, molt bon dia, com està?
Hola, molt bon dia a tots i totes.
Estem un poc preocupats, que venim de susto de la pandèmia i ara sentir que estem en epidèmia i que és grip i que és la mutació i que no les vacunes que tenien de l'any passat no són bones per enguany i que se diuen coses i que han d'anar alerta, que d'aquí dues setmanes... una cosa de locos, Carles.
Bueno, a veure, en principi, que hi hagi grip és l'esperable per aquesta època de l'any. Probablement el número de casos, la incidència de casos, l'esperable és que fos una miqueta més endavant, no? Però cada any pues, hi ha grip. La grip és un virus que mos pertany, no?, en aquesta zona, i probablement la gran diferència d'enguany ha sigut que ha arribat més prest, no? Aquest és un motiu més... perquè la gent pues, faci via, sobretot la gent que té malalties, aquest ninat, sobretot la gent més vulnerable, pues, que no perdin els temps i que demanin hora per poder-se vacunar.
De totes formes, sí que és vera que hi ha una variant d'esgrip molt acusada cap en els més menuts de la casa, no?
Sí, els menuts habitualment són el principal vector que es diu de transmissió, no? Perquè, bueno, conviuen molt més en espais més reduïts, i per això és, i a dia d'avui, dins el que és l'estratègia de vacunació del govern, de la Conselleria de Salut, és el principal grup. Per això, doncs, equips de vacunació han estat anant, en aquest cas, a les escoles infantils per tal de vacunar-los i per tal de que la dispersió d'aquest virus sigui de la forma més controlada possible.
Ok. Espanya en aquest moment oficialment ja està en epidèmia. Han passat, com tu mos explicaves, de 35 casos a 40 casos per cada 100.000 habitants, només en una setmana. Això és una pujada habitual o es confirma que el virus que està circulant ho fa amb molta de força?
Bueno, quan estem parlant de la paraula epidèmia, no mos hem d'alarmar, no hem de ser alarmistes. Okay. El que hem d'entendre és... què és el que vol dir epidèmia? Epidèmia, l'únic que vol dir és que el número de casos que s'estan registrant és superior a l'esperable, no? Aquesta és la definició d'aquesta paraula. Mos hem d'alarmar, hem de dir no. Hem de prendre mesures, haurem de prendre mesures, o el govern, en la mesura en la que vagi veient el comportament d'aquest virus, que hem d'acceptar que el comportament dels virus és un comportament molt erràtic, molt, molt imprevisible. Per això la importància de tenir aquests sistemes, que els tenim aquí a Balears i a nivell d'Espanya i tota Europa, de comptar, de fer un seguiment dia a dia de quin és el comportament d'aquest virus, d'aprendre una miqueta com funciona, no, aquest virus. Per això la importància, i nosaltres des del col·legi i des del servei de salut, totes les estratègies passen per la prevenció, per prendre mesures per tal de prevenir, per tal de, per dir una forma, de lluitar, no?, i per tal d'intentar controlar aquesta conducta tan erràtica, no?, i tan imprevisible del virus.
Ja, hi ha moltes persones en aquest moment que se demanen si les vacunes actuals protegeixen igual, tenint en compte que es van dissenyar abans d'aquestes mutacions. Quin grau de protecció podem esperar d'aquestes vacunes?
Hem d'esperar que és el mètode més eficaç per tal de protegir-nos. Torno a dir, els virus són imprevisibles, són molt capritxosos, no? I el que hem d'entendre i hem d'assumir és que a dia d'avui tenim unes formes o unes barreres per tal de protegir-nos, com pot ser la vacunació. També com pot ser prendre aquestes mesures de, en el cas de que sigui necessari, pues, si un està més constipat, pues, podeu utilitzar la mascareta, a evitar les grans aglomeracions. Aquestes són les mesures preventives. Estic parlant de prevenció, okay, per tal de lluitar contra el virus. Després, una vegada ja estem infectats, llavors ja estem parlant d'altres mesures per tal de, en funció de l'edat que tinguem, en funció de les malalties que tinguem que siguin concomitants, no? En funció de si tenim febre, si no tenim febre, si som més fràgils, etcètera, etcètera.
De fet, si parlant de les Illes Balears, la campanya de vacunació infantil ha fet un vot espectacular, s'ha passat de 1.200 nins l'any passat a gairebé 12.000 enguany ja vacunats a les escoles. Com valores aquesta cobertura de quasi el 43,4%?
Bueno, només ho podem valorar d'una forma excel·lent, no? El comportament en aquest cas dels nins i de les nines i de les famílies és fantàstic, no? I no només per, bueno, només animar en els nins que queden, nins i nines que queden per vacunar, pues que s'animin tant ells com les famílies, no? Sinó també, pues, agrair a aquests nins que gràcies a ells i gràcies a totes les persones que es vacunen, no només estan protegits ells, sinó que estan més protegits els que els en revolten, i també agrair-los perquè així el sistema sanitari pateix menys.
Quins grups, a més dels nins, haurien de córrer ara mateix a vacunar-se si encara no ho han fet?
Hem de pensar directament en persones de més de 60 anys, o sigui, persones d'una edat, que ja tenen una edat, no? Però sobretot també les persones que tenen malalties, aquestes malalties respiratòries, malalties cardiovasculars, malalties que en parlem com a malalties cròniques. Després, a part, també hi ha subgrups de població a nivell professional, com són els professors, com són tot el personal sanitari. És clau que totes aquestes persones, tant per protegir-se ells com per protegir els que els en revolten, que es vacunin.
Vale. Hi ha comunitats que ja plantegen, de fet, que algunes ja ho ha posat en marxa, la tornada de la mascareta a centres sanitaris. Jo crec que això ja hauria de ser una cosa de sentit comú, eh? No hauríem d'esperar que mos obligassin a posar-nos la mascareta quan tenim el grip, just per no contagiar a un altre, i si anem a centres allà on la possibilitat de contagiar-se és molt alta, lo de posar-se la mascareta no hauria de ser aquest trauma.
No, jo no crec que sigui trauma. Jo crec que la població ha après, hem après, no?, arrel de l'experiència, de la vivència amb la pandèmia. El que passa és que a vegades, pues, és veritat que el govern, o en aquest cas la conselleria, es sent amb l'obligació de prendre més mesures, no? I aquí hem de valorar sobretot el que ho marca és el nombre de casos, no? Aquest seguiment que fan els sistemes de vigilància epidemiològica del número de casos, no? Que això és un seguiment, fan un seguiment com a diari, amb el qual han de prendre les mesures en el moment oportú. No serveix de res prendre les mesures tot de forma preventiva, no? Anem a tancar, no anem a posar mascaretes a tot arreu, sinó dir, bueno, pues, anem a esperar, anem a veure com es comporta aquesta corba de casos, i anirem posant o anirem prenent les mesures que siguin necessàries i que siguin proporcionades.
Carles Recasens, expert en salut pública i president del Col·legi Oficial de Balears, abans de que va finalment avui poder fer una pregunta a títol individual per reduir el risc de contagi, quines són les teves recomanacions que avui per avui, ja dia 30 de novembre de l'any 2025, la gent hauria de començar a prendre?
Fixa't, jo crec que a dia d'avui la recomanació principal, n'hi ha moltes, però et puc dir que és vacunació, vacunació i vacunació.
Molt bé.
Entenem que la vacunació és un de les mesures que més vides ha salvat al llarg de la història, junt amb la higiene, amb la qual hem de creure en les vacunes. La ciència i l'evidència així ho demostra, amb la qual vacunació, sí.
Idò, president, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i donar-nos aquesta petita xerradeta, que és important perquè ara hi ha un moment de preocupació elevat i crec que ens has fet que ens relaxem un poquet mentalment, però també que ens conscienciem de lo important que és anar-se a vacunar i, bueno, esperar-lo amb els braços oberts en el grip, que no queda d'altre. Vull dir, si està per venir, que vengui i ja se n'anirà. Vull dir, no podem fer moltes coses més. Una ferrada molt forta.
Exacte, una ferrada molt forta i molt bon diumenge.
Adéu-siau.
Gran vida. Plou i fa sol. Tot el que passa al cel i ens afecta aquí baix amb Albert Tardé.
Allà, 9 i 21 minuts d'aquest diumenge, dia 30 de novembre. Jo avui, Juanmi, sí, he sentit una sensació estranya, perquè m'esperava el mateix fred que vaig fer ahir. T'ho conté la meva sensació, quina estada. He sortit en Esquerra.
Sí.
No he tingut fred i el cel estava com a color taronja.
És el primer que m'has dit quan m'has vist.
Exacte. I ahir vaig tenir una fretada.
Dius que fa menys fred que ahir.
Jo dic que fa menys fred que ahir. I també havia llegit allà per dins la xarxa social que avui venia un aigua.
Aigua, també ha de ploure.
I per afegitó, ahir no van tenir el verd d'arder. I clar, estic amb una ansietat de saber quin temps farà.
Jo quan he escoltat la sintonia dic, tornem-nos a dissabte.
Tornem-nos a dissabte.
Eh? Atrapado en el tiempo.
Atrapado en el tiempo, màquina del tiempo.
Amb Bill Murray, és en d'arder ara.
Eh? Exacte, d'arder, el verd d'arder, molt bon dia.
Molt bon dia, senyors.
Com estàs, estimat? Te van donar llibre ahir, però avui no t'has escapat, eh?
No, és impossible escapar-me de valtros. Ja tens humit, no te preocupis.
Àngela Maria, bé, ja fas. Bé, escolta'm, és una sensació meva, avui el dia ha començat d'una manera diferent a la d'ahir.
Sí, ja no fa aquesta fretada, la temperatura ha pujat, perquè tenim una manta de nígols alts, que fan com a manta i impedeixen que la calor s'escapi, i, per tant, les temperatures han estat més suaus avui, aquesta nit. La teva sensació és correcta.
Ah, Maria. I qui havia de ploure? També ho he somiat.
No, les previsions són d'aigua de cara a avui hora baixa vespre, especialment en el nord de Mallorca.
O sigui, la zona de tramuntana i Palma i tot això podria ploure.
Sí, de cara més cap vespre, les previsions són aquestes que podia ploure, efectivament.
Bueno, demà, dia 1 de desembre, comença l'hivern astrològic, astronòmic. Com se diu, l'hivern?
Cat de ser dues, meteorològic.
Còsmic, jo afegiré una més, tampoc.
Comença l'hivern, què?
Meteorològic.
Això, meteorològic.
Com era?
Astronòmic,
còsmic, també.
I aquest event astronòmic, còsmic, meteorològic, comença demà, com l'esperam? Perquè t'he vist a tu avui de matí per xarxes que no estàs molt inspirat.
No, no ho estic, la veritat, perquè de moment tenim avorriment. No se veu cap activitat així grossa, almenys pels principis de desembre. Llevat de la precipitació que pugui caure avui vespre, aquests dies no seran massa animats en termes de precipitacions, haurem de seguir esperant.
Per tant, amb la previsió meteorològica, abans d'escoltar alguna anècdota que ahir en tenia una de putar, perquè hem de dir la veritat, ahir vinc cridant el Verde, però el programa m'ho va passar per damunt i no van poder cridar, però tenim curiositats a haver de tenir en compte i que vos parlarem a continuació. Però anem a la previsió meteorològica. Ja per avui, diumenge, i per els pròxims 3 dies, que sempre en Albert mos diu que 3 dies és el que mos poden fiar, més en van sí. ja és més mal de preveure. Vinga.
Sí, avui tindrem els núvols alts, farà que no se vegi sol de manera completa, i de cara en el vespre podrem tenir precipitacions, preferentment en el nord de Mallorca. Demà l'ambient haurà refrescat en relació a avui, però ja no esperam precipitacions. El cel s'anirà obrint i esperam que de cara a dimecres se pugui despenjar qualque petita bossa freda i un sistema frontal que mos pugui afectar a darreres hores del dimecres.
Ja, i per
tot
tant,
això encara està per confirmar.
Però, per tant, tornen a fer, tio, oi?
Sí, tornen a fer frescor, sí, sí.
Bueno, és cosa d'estens, també. També estem en el desembre, com aquí el que diu.
Sí, és que si no, ja...
Si no fa fred ara, no...
Ja me diràs quan, efectivament.
Previsió d'estens complida i ara anem a parlar de curiositats. Aquest cap de fibló que va devastar molts de municipis d'Esplà de Mallorca, que jo no ho sabia, l'any 1852. Què va passar?
Mitjans del segle XIX.
Demà farà anys.
Mira, sí, sí, mira si m'ho anàvem fora. Sí. M'ho anàvem 173 anys enrere, però això està apuntat a molts municipis, està apuntat a les efemèrides, que dos caps de fiblons varen arrasar municipis acompanyats per inundacions, edificis que se'n van anar per avall, pobles inundats, camins que eren llacs. Això va passar el 1 de desembre del 1852. I els mapes d'estens de l'època mos diuen que sí, que aquell dia estàvem baix els efectes d'una gran borrasca mediterrània, la qual concorda amb les cròniques.
Gent afectada, perquè, clar, les edificacions en aquell moment... tu recordes o has investigat, que jo sé que t'agrada mirar dades, t'agrada mirar-ho sí. tot, com era en aquell moment Mallorca, per tenir en compte que era una situació parescuda a lo de Sant Llorenç o res a veure?
Bueno, va haver dues víctimes mortals, estan apuntades. No? Per tant, sí que va tenir un balanç tràgic. Se mostregava també una curiositat, que el municipi de Sineu era com una illa enrevoltada d'aigua, la qual té molt de mèrit, sabem com el Sineu, la morfologia que té. Per tant, molt de pobles inundats i camins i carreteres. És a dir, els efectes van ser generals, no va ser cosa de dos pobles, va ser per tot Mallorca, arreu de Mallorca.
Desastre. Sí. 1850, quin
dos.
Any?
Dos. 52. Fa 170
anys. Bueno, això s'està repetint més en extensa, eh? Vull dir...
Ha anat a més,
i se repeteix, no sé si amb tanta virulència, però sí que és vera que això cada vegada se repeteix en extensa.
Sí, tenim una atmosfera més dinàmica que en el segle XIX. Això està claríssim. No és, el clima des de 200 anys està clar que ha canviat, vulguem o no. Per tant, és un factor contemporani que hem de tenir en compte, que ara és més fàcil.
Idò, estimat Albert, de 9 i 27 minuts, recordam avui dia tranquil fins a hora baixa vespre, que podria haver-hi pluges, demà mateixa tònica, però ja aniríem...
El cel s'estirarà un poquet.
El cel s'estirarà i ja fins dimecres que podríem esperar aquesta bossa d'aire fred que està por ver, a veure-la venir.
Que faci fred, per favor, que en el mes de desembre, si no fa fred, no té sentit.
Exacte.
Clar que sí, això el que necessitem.
Una ferrada ben forta, Albert.
Gràcies, passeu bon dia.
Adéu.
La gran vida. Com ho dus? Quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent, què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
Allà, Juan Mimàs ha sortit en el carrer una setmana més, i és que avui, diumenge, dia 30 de novembre, podem, ja ho veureu durant el programa, dedicar especialment el nostre programa en aquesta bomba econòmica que és Espanya, que resulta que funciona tan i tan bé, tan bé, tan bé, tan bé, tan
va
bé, tan bé.
Va com un cot, les xifres són bones, la gent té feina...
Europa per... mort diu que pugem per damunt el 2,9%,
sí, una cosa... Sí, tot això molt bé, però arribem a final de mes.
Ah, bona pregunta.
Perquè València, que València és una ciutat molt grossa, et lloguers i hipote... No tenen res a veure els preus aquí a Balears. Per posar un exemple. És a dir, que la gent el que està notant és que realment li costa arribar a final de mes, tot i que l'economia és bona.
Això és el que t'ha contestat la gent de Sierra. Anem a escoltar-la, vinga.
Bueno, el que passa és que jo crec que nosaltres som privilegiats, perquè estan jubilats, tenim una jubilació acceptable, per lo menos per jo, i tenc casa pròpia. És a dir, que no té... No, sí, la cesta de la compra ha augmentat, el que antes mos costava 30 euros, ara són 60, però no afecta-me molt, gràcies a Déu, la nostra família no ha afectat a ningú. Jo, però sabem que hi ha molta, molta necessitat, això sí que ho sabem.
Clar, la gent que ja té més de 30 anys com vosaltres... sí, però jo he estat elegant aquí, vull dir, no volia... Normalment ja teniu una casa pròpia. El problema són la generació dels fills. Vosaltres teniu un fill de, o fills, dues o una de 40 i pico.
Sí, un 40, 42.
Tenen casa pròpia?
Sí, l'altre no. L'altre viu a Londres i és impossible tenir casa pròpia. Està de lloguer a un apartament.
A un apartament i el millor són un parell. I,
no, amb la seva dona, però és un apartament d'una habitació i val una animalada.
I s'ha plantejat tornar?
De moment no.
Perquè seria aquí igual de difícil?
La seva feina...
La feina allà?
La feina allà i de moment no.
I què pensau, això, d'aquesta diferència entre l'economia que Espanya pareix que va bé? Hi ha molta feina, la gent fa feina, però resulta que en la feina hi ha gent, per exemple, a Son Hugo, dins caravanes, sí, perquè fan feina però no poden comprar, no poden pagar res.
Exacte, és així. Vull dir que els sous no basten ni per pagar el lloguer d'una casa. I com un cambrer se guanya 1.200 euros i anar a pagar 1.000 d'una habitació neta, què ha de fer? I vull dir que tot va bé, però per estambar en els caputxins i mira la cova de gent que demana. Que manen per menjar. Això, quan diuen que tot anava bé, tota la temporada, mireu la cova després. Això és la realitat.
Mira, ara tenim una senyora que m'ho està demanant una ajuda i també te volia demanar per això. Jo m'he assegut aquí a la plaça Espanya amb una lota de cineu i ha vingut una senyora a demanar. Hi ha una realitat, i això no té res a veure amb Nadal, que és que l'economia espanyola pareix que va bé en el sentit de que hi ha feina, la majoria de persones que volen fer feina poden fer feina, se va xerrar molt de producte internacional brut, són com a referència moltes coses, però després, el Mancos Balears, i molt d'espanyols també, a no ser que te'n vagis a, jo què sé, a Huelva, a un puesto d'aquests, resulta que no pot pagar un lloguer, se n'ha de comprar cada vegada més cara, i no arribam a final de mes. Tu com ho veus, això? Ja que fem feina, ets jove, no sé si també estudies...
Ara mateix estic fent tres feines, perquè estic ara... O sigui, jo soc de Lloret, però visc a Sineu. I ara pues, me n'he anat a un pis d'alquiler i, claro, te'n dones compte, quan t'independitzes, entre comilles, pues, te'n dones compte de que no arribem. És a dir, vale, jo estic fent tres feines, perquè més que res, perquè és que ja no és arribar a final de mes, és ja pensar en un futur, que tu te puguis començar això, no? És a dir... Hi ha molta gent en el carrer, estic totalment d'acord, però és que nosaltres tampoc no... Jo veig, és que no sé, no acabam d'arribar, no sé, falta... Jo és que tinc la sort de que, com que veig també el que passa a la meva altra nacionalitat, diguéssim, i és bastant frustrant. Per exemple, a Anglaterra, pues, la meva família i això, pues, no, aquests problemes com que no acaben de ser-hi com aquí. No sé...
Vosaltres com veus aquesta dualitat entre gent que fa feina tot l'any però després no té un cas seva? No sé si vosaltres teniu casa pròpia o de llogar.
Jo la tinc pròpia perquè fa molt d'any que la vaig comprar.
Sí.
Clar que no poden, perquè si els alquilers estan a 1.400, 1.800 euros i guanya un 1.200, els altres 1.000 han de pagar. Jo han de pagar la llum, l'aigua, els seguros, menjar, els nens... Impossible. No se poden ni comprar ni arrendar. Els enguany m'han posat 109 euros de sueldo. a 6%, no? I si RPF m'ha pujat a 6%, que he guanyat jo, estic guanyant menys enguany que fa 3 anys. I tot puja i el sou baixa. No és que pugi, perquè m'ho pugen per a Hacienda. Entonces, quina pujada és aquesta? Cap ni una.
Tu com ho vius, això?
Bé, també tot està més car. És vera que els sous han pujat un poc, però no compensa perquè tot puja més. No hi ha com equitat entre els sous i el lloguer, el llum, qualque cosa, el transport, tot puja.
Estic xerrant amb dues persones que acaben de complir 35 anys i tenen 53 anys de casats. Quina meravella.
Sí.
Com és el vostre Nadal, normalment?
Bueno, amb tota la família.
Tota la família. Fills, nets?
No tenim fills.
No teniu fills.
Però tenim molt de nebots.
Bueno, alegria.
Sí.
Vos hauria agradat tenir fills?
Sí.
Ai, les coses venen com venen.
Saps la vida.
Sí. Sabeu que m'emprenya jo, que haguéssiu estat molt bons papàs.
Bueno, no ho sabem, però en fi...
Jo sí que ho sé.
Crec que sí, però en fi, això no se sap mai.
I d'ara? Que tingueu un bon Nadal, molta salut, i vos deixo que sé que a vegades quan un està dret costa més.
No, jo també dret, aturat...
No, mos hem d'aturar.
No.
Moltes gràcies, que vagi bé. Gràcies.
Com sempre, molt bé.
Sí? Vos agrada?
Claro.
I com el feix? Com el preparau un poc?
Tradicional. Sí, el menjar normal, el tradicional de sempre, i la família.
Sopar i dinar de Nadal i ja està.
Sou valencià amb vosaltres, eh?
Sí, se nota, no?
Sí, pronte.
Tu saps 40 anys que estem aquí, eh? El que fa que no hi ha manera, eh?
I teniu tota la família aquí, amb vosaltres?
No, per tant, partem València.
I vol anar una part de les vacances de Nadal?
Ja, ja 3 dies a casa.
Clar, repartiu.
A Cap d'Any, allí.
Els vostres fills tenen casa pròpia?
Van de cul.
I estan buscant i per comprar i tot, i és impossible en els preus que n'hi ha, que va.
Te diré un detall. Hi ha un pis de València. Home, València capital no ho sé, però a qualsevol poble de València un pis 70-80 mil euros el tens, de 100 metres. Tres habitacions, 80-90 mil euros, el tens segur. Ara compta per aquí.
Aquí, home, no tens ni una cama.
Pues això...
Aquí tens
un... Només te diré, no, té un detall. Jo tinc dos pisos allà. Si me'n donaren 60.000 euros de cada un, jo me pegava dos bofetades jo mateix. No me'n donaran. Entonces, hi ha una diferència. Quin és el problema? No ho sé, no sé d'això, no ho sé, però és un problema. I els fills estan pagant 800, 900, 700 o 800 euros i mai serà seu.
Per què pensau que hi ha tanta diferència de com diuen que està l'economia del país envers a la realitat? El que tocam envers dits.
És molt senzill. Si no agarres terreno i edifiques, el problema sempre el tindràs. Quin és el problema de darrere d'això? No ho sé. Ja no ho sé, quin és el problema, però si edificasses, pues entonces la gent podria viure. Un detall molt senzill. La meva neta espera que és que falli a la universitat. I li ha dit, una de dos, espavila perquè tindràs que fugir d'aquí, si vols viure. I tot és igual. La gent... La meva filla a vegades ha pensat en anar a viure a València, perquè és impossible pagar per un pis de 90 metres 180.000 euros.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversió.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. les 12, escolta La Gran Vida.
I comença ara Codi Vermell, a les 9:39 minuts, i IB3 a Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears, i és moment de mirar de cara, de front a l'actualitat. Crims, successos, misteris, històries reals del dia a dia. Qui sap més que ningú és el periodista Julio Bastida, delegat de OK Diario a Balears, que ja el saludam i li donam el bon dia. Bon dia.
Què tal? Bon dia a tots.
Com molt bé. De diumenge.
De diumenge, com cada diumenge.
Amb alegria.
Preparat amb un cafetat.
Com ganes.
Cafetat, tu de màquina i jo de bons.
Escolta, m'ho contes històries del cafè.
He fet una investigació. He fet una investigació dels millors jocs de cafès que hi ha a prop d'IB3 Ràdio.
I la conclusió és...
Que pràcticament està... Tots els bars estan tancats. Sí, aquí la conclusió és que o prens el cafè o prens el cafè.
No esperava aquesta resposta.
No, però havia fet un spoiler antes.
Escolta, o prens el cafè de la benzinera, que és feroz,
exacte,
o te'n vas de xino, que hi ha allà de vora, que hi havia Toni Tenerife d'esports.
Hombre, Toni Tenerife.
Toni és l'amo del bar.
Exacte.
I res. I allà hem pres el cafè, i aquest és menys mal que bo. 1,70.
1,70? Un cafè en llet?
Cafè en llet, 1,70.
Sí, mateix, ja ho val, eh? Ja,
no, sí, sí. No, i no és descàs, eh? Perquè si no, després ja has de partir, has d'anar a Manuel Azaña, has de passar a comandància i ja perquè
veiem una cosa.
Massa en fora.
Massa en fora, i avui no és dia de caminar.
No, han de fer una crida a tots els bars que estan de vora IB3 Ràdio, que han d'obrir el diumenge.
Que obrin el diumenge, és que hi ha gent que fa feina.
No pot ser. Bueno, això no deixa de ser com un petit polígon...
Sí, un polígon industrial...
Urbanitzat.
Sí,
una cosa estranya.
Sí, hem de dir que, a tots els oients, que IB3 Ràdio està davant la prefectura de tràfic.
Exacte. Davant la DGT.
Sí, som a la DGT.
Per cert, que ha... T'ho comentaré com a nivell anecdòtic.
No,
hi ha un merdent. Les balizes localitzadores aquestes ara... Tothom, com sempre, molt espanyolet, això.
No te preocupis.
Molt mallorquí.
No te preocupis, ara, no multaran.
Tots...
Tranquil.
Tots, darrera hora, perquè ja que ve desembre, com que primer de gener serà obligatori dur el llumet damunt dels cotxes si tenim una avaria i desapareix els triangles que han de baixar-se del cotxe i col·loquir-lo de vora el cotxe si tenim una avaria o un accident, ara això fuig. I és obligatòria la baliza localitzadora.
Sí, però en bones.
Hi ha molt de renou, ara.
Haurà 6 mesos...
No,
haurà 6 mesos que podran conviure les dues i no se multarà.
Això, ahir a Telecinco deien que no, perquè això ja ve de l'any 2024, fins ara ha hagut temps de comprar...
No multaran a partir de 10 de gener. Ja ho
veuràs. Bé, jo l'he comprada. 35 euros.
Una altra cosa és el radar dels passeig de... Quan vas per el marítim, aquest radar de velocitat
ja
que
funciona,
hi ha...
Ja funciona
aquest
sí.
Aquí ja era ben hora. Ja era ben hora, perquè jo era... Si me'n vaig a caminar de matins i faig el passeig marítim, i hi ha cotxes que, en sèrio, passen els 150 per allà.
També he de dir que el radar que més multes porava a Palma, abans d'aquest 2, era el que
estava... Sonrepinya.
No. Era el que està justament davant el Consolat de la Mà. Allà també
un
radar de 50, i, evidentment, 4 carrils, doncs ella li donava, i no, aquest era el radar que més multes porava.
És molt fàcil posar-te 60, no és que vagis a 60.
També és cert que és de Sonrepinya, és de McDonald's de Sonrepinya, tant és de Pujada com és de Davallada, aquests dos també fan marxa.
Vas a 43 per hora i pam.
No, però no, perquè tenen un 10% de marge de rodes.
Sí, està ben ajustat.
Un 7.
Jo t'ho dic en 45 per hora.
Xerrant de radars, carreteres i demés històries, començam ja notícies de Codi Vermell. En aquestes darreres hores han tingut 2 morts a les Illes Balears per accident de cotxe, una a Menorca i una a Mallorca, no és així?
Sí, hem de dir que... hem de dir que ha hagut 2 accidents mortals en manco de 24 hores, una a Menorca, ha estat a la carretera general, 2 cotxes i un tractor que anava amb un remol de baies de paia, el cotxe va embestir per darrere en el remolc, va quedar enganxat, i hem de dir que els bombers de Menorca van haver d'anar a rescatar, a escarcelar, que se diu correctament, en aquesta dona, va morir a l'acte, la conductora. Somo, que anava de vora, està molt greu en l'hospital Mateu Orfila de Menorca, I, per una altra banda, 24, no arriba, 24 hores més tard, en el creuament entre Souba i Caimari, sí, allà pues, va morir un home de 83 anys que anava en bicicleta. Aquest home té 83 anys, anava en bicicleta i una furgoneta ho va arrollar i se'n va dur per en banc i va morir a l'acte.
La típica dubte de quan mor una persona ja major a la carretera. De qui va la culpa? De la persona major?
Va ser culpa del senyor major, que se va botar un stop, la furgoneta no va veure i...
Pam.
S'ho va dur per en banc. Està clar. A més, hem de dir que va donar negatiu en proves d'alcoholèmia, el conductor de la furgoneta, i que està clar.
Justo.
Era bastant clar que aquest home ja era major i se va botar s'estop.
M'interessa moltíssim el tema que contarem a continuació, perquè la gent ha d'entendre moltes de coses, i per això en Julio Bastida està amb nosaltres per explicar-les mos. Investiguen la mort d'una dona major de 90 anys en signes de violència a una casa, a la seva casa de Manacor. Ojo en aquest dato que vos quedo donar ara. Signes de violència no significa que l'hagin topada fins que, fins que s'ha mort, sinó que què passa aquí, Julio?
Mira, hem de dir que el fill d'aquesta dona va telefonar a su dos, que quan va arribar a casa seva se va trobar a sa mare morta i a sa cuina, i tot ple de sang. No va tocar res, perquè estava morta, i evidentment això és delicat, va cridar la Policia Nacional. Van arribar a la primera patrulla, va veure que allò no quadrava res, perquè havia molta sang i la dona presentava signes de violència, i va cridar el grup d'homicidis, també se va desplaçar policia científica i es forense de jutjats de Manacor.
Bien.
Van arribar i van detectar que realment aquesta dona no hi havia mà criminal, és a dir, que no l'han assassinada, no ha hagut cap homicidi.
Topada,
en principi no, no se descarta res, fins que demà li facin l'autòpsia. Demà li faran l'autòpsia i això ho determinarà tot. Lo que sembla és que aquesta dona està a la cuina, pren medicació, sabeu que va tenir un accident, ella casual a casa seva, domèstic, i se va copetjar en els mobles de la cuina.
Quan va caure va pegar en el cap.
Correcte, se va obrir el cap i també tenia tot el rostre ple de sang i la cara ensangrentada. Per tant, això és loca, i també per diferenciar, perquè sí que és una mort en signes de violència, però no ha de ser... O sigui, que sigui
no
una mort.
Perquè...
No té un per què sigui una mort criminal.
Vale, per la nostra audiència, perquè ho entengui, com ho entens jo avui dematí quan he xerrat amb el Julio Bastida fora el micro. Si nosaltres tenim 90 anys i mos morim en el llitet perquè el coret s'ha aturat de funcionar...
Mort natural.
Mort natural, no hi ha autòpsi, no hi ha res. Però si mos pegui un infart igual i que hem dit el quarto de banyos i mos fem un trau en el cap i mos surt sang pel cap, aquí mos practicarà l'autòpsi i se considera una mort violenta, que no té perquè ningú haver-mos fet violència.
Correcte, hem de dir que...
Per tant, perdoneu, pot ser una mort violenta per accident.
Correcte. És una mort violenta.
D'acord.
Per què? Perquè vale. Quan t'arriba... Jo sempre, a la gent que no està molt porada amb aquest tema, sempre he dit el mateix. Quan es forense te fa autòpsia, és perquè hi ha qualque cosa rara. Si el forense no te fa autòpsia...
Mort natural.
És una mort natural. És a dir, el metge de capçalera, el metge de Sinsalut de tota sa vida...
Sí, no ho podia dir, va venir aquí a nostre, va certificar quanta... mort i bones tardes.
O s'ambulanci. Arriba s'ambulanci, quan una persona s'ha mort, una persona ja major o tal, s'ha mort, arriba el metge de s'ambulanci i ell mateix firma certificat.
Sí, jo recordo exactament com va ser quan se va morir el meu padrí. Va venir el metge, ni que va ser de capçalera, perquè el varen cridar, perquè en aquell temps encara funcionava així, cridaves el metge que el salari venia, se va treure
el fonendo,
el va auscultar, li va obrir els ulls, va veure que allò ja era mortet i va fer
el certificat. Són mort natural.
Exacte.
Però sí, realment, també hem d'anar amb molta cura. El grup d'homicidis se cura en salut. Si tu arribes allà, vols una dona
plena
de sang, cops en el cap, en el rostre, a la cara... i estàs en terra i tal, alerta. Aquí, primer autòpsia i després ja decidirem.
I, a més, hem de dir un punt més que s'ha de tenir en compte, que el fill d'aquesta dona no era una persona normal.
Sí, correcte. Bueno, però hem dit que hi havia una relació que no era una relació normal. Per tant, els veïnats deien que havia... que no se duen massa bé, que discutien i tal, però bé...
Tot això són indicis que ajuden la policia que sospitin.
Sí, però sembla que és el que ha passat, que aquesta dona va prendre un medicament, va caure accidentalment a casa seva i aquí
se
queda la història.
Bueno, coses que aprenem cada dia que fem aquesta secció, que una mort violenta no es té és perquè que mai hi hagi una mà criminal. O sigui, que pot ser que sí, però pot ser que també que no. Declaren culpable a una dona que va matar el seu sogre cremant-lo
a Eivissa. Sí, correcte. Aquesta dona, hem de dir que tenia una relació molt dolenta amb el seu sogre, i en un moment donat li va calar foc a les 4 de la matinada. Li va calar foc a casa seva i ho va matar. També hem de dir que hi havia la dona d'aquest home i una cuidadora que varen aconseguir sortir de la vivenda i se varen porar, bueno, varen sortir ferides, intoxicades, però varen aconseguir salvar la vida. Però el sogre, no, el sogre va morir cremat. Per tant, mira, imagina't quina mort més cruel. I ara se li jutjava en aquesta dona i el judici, el veredicte del Tribunal Popular va ser culpable. Ara veurem, la jutja ha de decidir quina pena li posa. També hi ha un atenuant, que és que aquesta dona té problemes mentals i ara per això se li demanava presó preventiva, presó revisable, o sigui, presó de per vida, cadena perpètua, però en el final veurem a bonament què passa perquè té problemes mentals. I també se va tapar ella amb un velo va sortir ella deia que no havia estat ella però sí que havia reconegut que ara un i pico havia sortit a passejar pel carrer perquè no es trobava bé, però al final se va demostrar que va sortir
va intentar, va intentar fer coses però al final
una càmera que ho va gravar.
Xerrar d'incendis. Un incendi destapa un impressionant arsenal d'armes amagat en una vivenda de Selva, Mallorca.
Una cosa molt estranya, hem de dir que hi va haver un incendi. Van els bombers de Mallorca i en el moment que arriben, també va la policia i la Guàrdia Civil, i en el moment que arriben se troben allà de dins una plantació de marihuana, però bastant important, i un arsenal d'armes, pistoles, escopetes, ballestes.
Sí, sí.
Clar, tothom se va quedar molt estranyat, segurament què passa aquí, perquè els propietaris d'aquesta vivenda era una dona major i la seva filla. Tothom diu, aquesta dona, això no quadra gens. O sigui, que una dona... però de 60 anys, en sa filla de 40 i pico, que no tenen cap antecedent policial, tinguin un arsenal de casa seva, un arsenal d'armes a casa seva, amb pistoles, escopetes, ballestes, i, a més, una plantació de marihuana, això no quadra.
No.
Varen cridar el que era els bombers a sa Guàrdia Civil,
sí.
Policia local també se va presentar, i sa Guàrdia Civil ha iniciat una investigació. Quin és el problema? Que aquesta dona, de 60 i pico, i sa filla, detingudes... perquè, evidentment, és que seva. Ara el que s'està investigant és de qui és realment tota aquesta plantació de marihuana i aquest arsenal d'armes. Si no surt,
s'ho
menjaran elles.
Clar.
O sigui, que alerta amb això, perquè aquí hi ha de bacocú. Això és un familiar...
Aquí no falta una peça de puzzle.
Correcte. Aquí falta qualcú que és el propietari de tot això i que ha utilitzat en aquesta dona i a la seva filla...
Com a parapeto,
per tal. Per tant, avisa navegants que ningú que sigui propietari d'un vehicle, d'una casa, d'una finca, doni res a ningú perquè cultivin plantes o perquè tinguin magatzem d'armes o tal... perquè al final te menges tu el problema.
Marron.
Sí, al final te menges tu. I aquesta dona i aquesta filla ara s'estarà investigant, però al final se trobarà qui són, perquè al final se
tot
troba.
Tot se sap.
I més a un poble. A Sauva, imagina't, és un poble petit. Però sí que és cert que hi ha un problema serio, i és que aquesta dona, de moment, ja està detinguda, han quedat en llibertat en càrrecs, però s'enfronten a una petició important.
Coses que passen a Mallorca i que són curioses. Tres cans salvatges provoquen una matança de moixos a un poble de Mallorquí, concretament a Sa Pobla. Què ha passat?
Això és una d'aquestes notícies que s'ha fet viral per tot, i el vídeo ha sortit per tot, perquè tu saps que darrerament... hi ha molt de... Bueno, sempre ha hagut molta estima en els animals,
sí.
Però a vegades... s'atrevuc un poc, també, amb aquesta cosa. A vegades s'ha atrevucat un poc. El que no se pot fer és un problema d'estat perquè un call hagi mossegat un moja, però això ha passat i passa molt sovint. Va, a Sa Pobla. Resulta, el carrer de Totxo, també a Sa Pobla poden noms de carrers, també el carrer de Totxo, tampoc s'han matat molt,
eh? No, no, normal. No. Ni se notici, ni se res, normal.
Ni el nom del carrer. Aquesta, bueno, un veïnat agafen un mòbil i comencen a gravar a tres cans, tres pastors alemans i un cap potencialment perillós, darrere els moixos, i agafa un i va mossegant un moix i ho mata. Vale, pues tot això fa que la policia local hagi d'anar, han sancionat el propietari dels cans perquè li varen follir, i s'ha aprovat un problema nacional quasi a Sa Pobla. Perquè, a més, ha intervengut ja l'Ajuntament, la policia, els veïnats, han fet recollida de signatures... O sigui, un autèntic desastre. I només te diré una altra cosa. A Sa Pobla ja han creat un grup de Facebook de amigos comunes gatunos de Mallorca.
O sigui, és en sèrio.
T'ho dic en sèrio.
Julio Bastida, delegat d'Hockey Diario a Balears. Com sempre, totes aquestes notícies i molt més Hockey Balears. Gràcies per haver vengut i estat amb nosaltres. Una ferrada forta.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. 9:54 minuts. Bon anam del rebost al plat. Ràpidament.
De 9 a 12, viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat. Esta Navidad el comercio local ilumina nuestra ciudad. Palmactiva te invita a vivir unas fiestas llenas de actividades para toda la familia. Corales, talleres infantiles, espectáculos en la calle y muchas sorpresas más. Cuando compras en los comercios de Palma, les das vida a nuestras calles. Ayuntamiento de Palma, Palmactiva. La gran vida. Del rebost al plat. El gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
Com cada diumenge, un restaurant convidat compareix amb una recepta especial perquè el puguis preparar a casa, una cita setmanal de gastronomia amb propostes creatives i plans de gust. O sigui, ràpidament m'ho anem a conèixer al restaurant Cantina Panzà de Palma, amb en Javier Gardoño. Javier, bon dia.
Bon dia, què tal? Com andes?
Com estàs?
Bon dia. Molt bé, aquí estem esperant per aquesta recepta que està... està actualment en la carta de cantina.
Segons. Unes mongetes verdines estufades amb llagostins i espinats, que se diu aviat.
Exacto.
Venga,
exactament.
Ingredients.
Empezamos con ellas. Ingredientes. Mira, para cuatro personas tenemos una medio kilo de alubias verdinas, que son unas alubias que nosotros traemos de Asturias, también se puede hacer con alubias blancas, una cebolla, una zanahoria, 5 dientes de ajo, alrededor de 12 langostinos enteros con cabeza y todo, una cucharadita de pimentón de la Vera dulce, una cucharada de concentrado de tomate o, si no tienen, 3 tomates maduros, un chorrito de un buen brandy y 2 litros de fumet. También pueden comprar los fumet estos que están en los supermercados, que también hay unos muy buenos, y un poquito de sal y laurel. Lo que haremos es, pondremos en remojo las alubias 24 horas por la noche y al otro día vamos a hacer un sofrito con la cebolla, la zanahoria, los dientes. Pelaremos las cabezas de langostinos y también doraremos las cabezas de langostinos dentro de la verdura. Echaremos el pimentón de la Vera rápidamente y tiraremos el concentrado de tomate para que no se queme el pimentón. Eso es muy importante, ¿vale? Para que no se quemen las especias. Después tiraremos el chorro de brandy con cuidado que se prenda fuego, porque el brandy se prende de fuego con mucho calor. Y reduciremos todo. Y todo esto lo pondremos en estas bolsas que ponemos para las legumbres. Ajá. Pondremos toda la verdurita ahí adentro, todo ahí adentro, y la cerraremos. Así vamos a estofar con el fumet esas verduras y las alubias verdinas alrededor de unos 40, 50 minutos hasta que la alubia esté bien cocidita. Y sacaremos todo eso de la bolsa y lo pasaremos. Si tenemos Thermomix bien, si tenemos un turmi de mano, y lo empezaremos a triturar, a hacer un puré con las cabezas, sin miedo, ¿eh?
Okay.
Con las cabezas, las verduras, todo. Lo trituraremos bien, y lo pasaremos por un colador fino, por un coladorcito que tengamos en casa, así que para la pasta y todo. Y ese puré va a hacer que pegue como un ligazón dentro de la salsa y dentro de las alubias.
Perfecto.
Eso nos va a permitir que quede trabada. Nosotros le decimos que quede trabada el guiso, así como que quede bien espesito.
Okay.
Y luego con las cabezas de langostino, los que, si nosotros pusimos 12 para 4 personas, si quieren poner más, sin ningún problema. los cortábamos a la mitad, los estofamos a lo último y hacemos una juliana con las espinacas, más o menos una bolsa de espinaca, estas lavadas que vienen del supermercado va bien, o cuatro manojillos bien lavados, bien cortados finitos, y al final lo tiramos, lo removemos, rectificamos de sal, un chorrito de brandy o si tenemos a un licor de anís y dulce tal, le ponemos unas gotitas al final. Y ahí realmente tenemos un platazo de alubias para cuatro personas.
Se me ha abierto el apetito. Qué bueno. Se me ha abierto el apetito. Javier Gandoño, chef, ha sido un placer escucharte y darte las gracias por esta receta. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a todos. Buen día.
Ara, Javier, del restaurant Cantina Pansà de Palma, mos ha presentat aquestes mongetes verdines. Bueno, anem als serveis informatius de la casa, de les 10 en punt, i tornem a les 10 i 4 minuts, i ja anirem a fer una volteta per un lloc, i moltes altres coses més, i torna tot d'una. Fins ara.
Vinga.
El teu magazín de cap de setmana.